Bon dia, la crisi dels carburants toca de ple al transport públic.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Suposa un cost general d'un 5 o un 10% més. Com ho afrontes? Doncs simplement tirant de tresoreria i de finançament. Per tant, una problemàtica molt important.
És el gerent de l'empresa Teisa, Àlex Gilabert, en declaracions a Ràdio Lot. El transport públic també està patint les conseqüències de la crisi dels carburants. Des de Teisa afirmen que han hagut d'afegir 1 milió d'euros al pressupost anual d'aquest any per fer front exclusivament a l'augment de la gasolina. Es troben que, per contracte, les tarifes dels bitllets estan congelades i per tant, l'augment dels costos els ha d'assumir la companyia. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, però, avui ja és divendres 1 d'abril del 2022 i aquest nou mes que encetem avui ho fa amb més notícies que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Olot recuperarà els Mossos de Trànsit que s'havien eliminat el 2016. Així ho ha anunciat el Departament d'Interior després que fa 6 anys es van retallar agents i la Garrotxa es va quedar sense unitats de trànsit. La mesura permetrà ara millorar el temps de reacció a accidents i no haver de destinar agents d'altres unitats a l'àrea de trànsit. El conseller d'Interior és Joan Ignasi Elena.
I per tant això provocava que les policies locals o fins i tot les ADPs havien de donar resposta a les comissaries del territori havien de donar resposta a accidents i altres situacions provocades a la carretera que corresponen a trànsit.
Mor el bisbe de Girona, Francesc Pardo, als 75 anys. Portava setmanes ingressat arran d'una llaga a l'estómac que va obligar a internar-lo a l'UCI. A mitjans de març, el bisbat va informar que després d'uns dies en què semblava que hi havia una progressiva millora, de cop Francesc Pardo havia tornat a empitjorar i havia entrat en una situació crítica. Demà és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. Per aquest motiu, des de TEA Garrotxa i l'Àrdia d'Esports d'Olot han organitzat diferents activitats diumenge al matí. Vanessa Catalán és la presidenta de l'entitat garrotxina.
Creiem que hi ha una sinergia superimportant amb el que és l'autisme i l'esport, perquè amb l'esport podem trobar que podem treballar la sociabilització d'aquests nens i joves, que és una de les seves mancances principals. Podem trobar que rebaixen l'estrès.
Pugem a l'escenari perquè aquest vespre el Teatre Principal acull l'última obra de Julio Manrique. Es diu Animal Negre Tristesa i és una reflexió sobre el canvi climàtic i la identitat de les persones. La Mireia Xalà és una de les actrius.
Pues això, una gent que va a un bosc i l'acaba incendiant. Que vol dir que les coses que fem, els nostres actes, tenen conseqüències, no? Que ens pensem que però si jo vaig a fer una barbacoa, si la faig jo sol no passa res. Doncs sí, sempre pot passar i ens parla una mica d'això.
En esports, l'Olot de Mànix Mandiola entra en acció. Aquest diumenge l'equip s'enfrontarà a l'Hospitalet en un duel de nous entrenadors. Mandiola assegura que hi ha futbolistes tocats al vestidor, però no dubta del seu compromís.
Pero tenemos el balón, tenemos que incorporarnos mucha gente, llegar arriba, y cuando tengan el balón ellos, estar detrás del balón prácticamente todos. O sea, el dibujo es lo de menos.
I a la contraportada d'avui farem l'aperitiu del sismògraf. Aquest dissabte el Festival del Moviment d'Olot posa fil a l'agulla a la 14a edició amb 3 espectacles que serviran com a prèvia del pròxim cap de setmana quan hi haurà el plat fort del certamen. La directora artística és Tena Busquets.
Tancarem aquesta introducció. Hem presentat totes les formes d'art que d'alguna manera treballarem en el festival a partir d'ara i també les tres línies, els tres grans reptes que ens plantegem.
L'actualitat d'avui no s'acaba aquí. Obrim el focus. Cues a les gasolineres en el primer dia del descompte de 20 cèntims per litre. Molts clients han esperat que comencés el període de 3 mesos de bonificació per carregar el dipòsit després d'uns quants dies amb menys clients i menys vendes. El curs de P2 serà gratuït a les escoles bressol públiques a partir del setembre. Les famílies de les llars d'infants privades tindran una rebaixa de 800 euros per curs, uns 72 euros a cada quota mensual. Miquel Iceta diu que el Comitè Olímpic Espanyol no contempla una candidatura de Catalunya per als Jocs d'hivern sense l'Aragó. El ministre assegura que el govern espanyol estarà darrere la proposta que presenti el Comitè Olímpic Espanyol. A la plana internacional, Rússia acusa Ucraïna d'entrar al seu territori per atacar un dipòsit de fuel a Belgorod. Ucraïna nega, per la seva banda, ser el responsable de l'atac. Mentrestant, França i Alemanya es preparen i asseguren que pot donar-se el cas que ja no hi hagi més gas rus. Els respectius ministres d'Economia rebutgen haver-lo de pagar en rubles des d'aquest divendres i Alemanya parla de xantatge. I avui també hem conegut que han aconseguit generar la primera seqüència completa del genoma humà sense cap buit 20 anys després. Els responsables de la investigació, que permetrà avenços en el dia a dia de l'atenció mèdica, ho qualifiquen d'èxit increïble i ho comparen amb estrenar ulleres per veure-ho tot amb claredat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
A partir d'avui, aquest divendres, 1 d'abril, s'inicia una situació d'hivern que durarà 3 o 4 dies, almenys fins dilluns. A partir d'aleshores, dilluns ja pujarà una mica la temperatura de dia, dimarts, dimecres també, tampoc ve calor, però l'ambient serà una mica més suau i les nits quedaran tocades i fredes, especialment molt fredes, de ple hivern, bé, la propera nit, cap de setmana i matinada de dilluns. Estem parlant de glaçades a les comarques interiors, al prelitoral i puntualment allà on s'aturi la tramuntana, Baix Empordà, la selva, doncs també pot arribar a fregar els 0 graus o gairebé 2 sota 0 a tocar de la costa, Costa Brava Sud. A l'interior, mínimes de 0 a 5 sota 0, un ambient molt fred, 3, 4, 5 sota 0, Osona, Garrotxa, arribant també els 3 sota 0 cap al Gironès, l'interior de la selva, l'interior de l'Empordà, del Baix Empordà, i alta muntanya, mínimes per sota de 15 sota 0. Per tant, l'ambient molt, molt fred aquest cap de setmana, però amb situació de nord, amb tramuntana, més aviat cel serè. De moment, aquest divendres a la tarda, es poden formar nuclis de xàfecs d'alguna tempesta al sud de Girona, sud del Gironès, Baix Empordà i especialment cap a la selva tocada del Montnegre o del Montseny. La cota de neu al voltant dels 600 metres. I el Pirineu també, a mesura que avanci el dia, es pot anar tapant cap a l'Alta Cerdanya, nord del Ripollès, amb alguna nevada, de moment feble, però pot ser moderada ja la nit, qualsevol cota, evidentment. Previsió per dissabte i per diumenge, amb ambient de ple hivern, de tramuntana forta, molt forta, d'ambient molt fred, aquestes mínimes a l'interior de 0 a 5 sota 0 i alta muntanya, de 12 a 18 sota 0 als cims de més de 2.500 metres. Situació de ple hivern, de torb, per tant, compte, desaconsellat fer alta muntanya pel vent, per la tramuntana i per aquest ambient extremadament gèlid, de ple hivern. De dia costarà passar dels 10 graus, a la Costa Brava 12-13. A l'interior hi pot haver llocs per sota dels 7 o 8 graus de màxima i, evidentment, de nit sota 0. Per tant, fortes glaçades. També diumenge, matinada molt freda, tramuntana molt forta encara al nord de l'Empordà, però potser ja baixarà una mica d'intensitat al migdia a la tarda. Hi ha una petita possibilitat d'algun xàfec de neu, creiem que intermitent i poc important, més aviat anecdòtic, cap al sud de les comarques de Girona, la matinada, matí de diumenge, però vaja, en principi no és una situació de neu, una situació de vent del nord, de sol, com no teníem el mes de març, hem tingut molts núvols al mes de març i ara l'abril ens porta de moment molt fred, però aquest cel més serè.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La crisi dels carburants també afecta directament el transport públic. Entrem en matèria.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
És el cas, per exemple, de l'empresa Teisa. El seu gerent ha explicat a Radio Lot que han vist com els costos empresarials han crescut fins a un 10% i han hagut de destinar 1 milió d'euros més al pressupost anual destinat a pagar exclusivament el gasoll de la flota. També estan tenint problemes en el subministrament de vehicles, de pneumàtics i de diferents productes pel manteniment. L'augment de preus de carburants afecta molts sectors de la nostra societat i un dels que li repercuteix en excés és el del transport públic. Els costos han augmentat no només en matèria de gasoll, sinó també en el subministrament de materials necessaris per al manteniment dels vehicles. A la nostra comarca, la xarxa d'autocars que connecten Olot amb diferents punts d'Osona, el Pla de l'Estany, Ripollès o el Gironès, es veu afectada en aquest àmbit. En una entrevista a Ràdio Olot, el director gerent de Teisa, Àlex Gilabert, explica el sobrecost que estan patint.
Doncs en el nostre cas i diguéssim amb qualsevol empresa del sector, doncs suposa un cost general d'un 5 o un 10% més. I avui en dia doncs, no hi ha marges d'aquests percentatges, ja és molt tenir un marge del 5 en general. Doncs, com ho afrontes? Doncs, simplement tirant de tresoreria i de finançament. Per tant, una problemàtica molt important.
Pel que fa a les tarifes, estan regulades i controlades pels contractes públics que es firmen periòdicament. En el seu moment, doncs, ningú podia preveure aquest augment dels carburants i, per tant, les tarifes actuals no ho contemplen. Això fa molt difícil que l'empresa pugui repercutir l'augment de costos al preu del bitllet i acaben assumint els augments. Teisa tampoc veu clar a pujar preus per mantenir el transport públic com una alternativa a la ciutadania.
En el cas de les tarifes, està regulat. I en el cas dels contractes, doncs, la llei de contractes del sector públic ja fa uns anys doncs, que no permet modificar els preus un cop està adjudicat. Llavors, havies de preveure, per dir alguna cosa, doncs, que en un concurs de fa 3 anys doncs, ara pujaria el preu d'aquesta manera. Això no ho ha fet ningú.
I sobre la taula comencen a haver-hi ajudes com la rebaixa del preu del carburant aprovada pel govern que suposarà un estalvi de 20 cèntims i que ha començat avui, però Gilabert valora positivament totes les ajudes que puguin arribar.
Sí que és veritat que bueno, hi ha la reclamació de que també hi ha una certa fiscalitat al darrere i que poder doncs, també no és només incentivar doncs, el descompte, sinó també doncs, rebaixar aquestes fiscalitats. O que aquesta fiscalitat pugui tenir un retorn. Aquest és un dels temes. I després, quan hi ha ajudes directes, doncs està bé. Ara sembla ser que hi haurà una ajuda directa al sector en els propers 3 mesos, que en el nostre cas doncs, són 950 euros per vehicle en 3 mesos, però bueno, hem de tenir en compte que un dipòsit de gasoil d'un autocar, que són 400-500 litres, doncs et dona per un dipòsit, no?, i poca cosa més.
Unes mesures que ajudaran més o menys a la majoria de vehicles de Teisa. L'únic vehicle que fuig d'aquest augment de costos és el bus transversal, que suposa un estalvi del 27% de gasoll gràcies al fet que és un vehicle híbrid. El dipòsit d'un autobús té una capacitat d'entre uns 300 i 600 litres, que equivalen avui dia a una factura de 500 o 700 euros. Recentment, Teisa s'ha vist obligada a aportar 1 milió d'euros més al pressupost anual per fer front exclusivament a la pujada dels carburants.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Més qüestions, no deixem del tot la carretera, però entrem a parlar des d'un altre punt de vista perquè Olot recuperarà els Mossos de Trànsit que s'havien eliminat el 2016. Així ho ha anunciat el Departament d'Interior. Els ajuntaments que havien perdut agents de l'especialitat demanaven a la Conselleria recuperar efectius. Ara Interior recuperarà un total de 49 agents que es van suprimir fa 6 anys i permetrà reforçar el cos a diversos territoris, entre els quals hi ha la comarca de la Garrotxa. Joel Tallant.
El Departament d'Interior ens recuperarà 49 agents de Mossos d'Esquadra en els sectors de trànsit. El 2016 es va decidir que de les 22 àrees de trànsit que hi havia distribuïdes per les comissaries de Catalunya es passés a 16. Així, 6 regions del país van perdre els seus agents de Mossos d'Esquadra dedicats a trànsit, entre els quals hi havia Olot. Això provocava, segons la Conselleria, que els agents convencionals haguessin d'atendre sovint accidents de trànsit i no poguessin ocupar-se de les seves tasques habituals. Ara Interior ha decidit en recuperar els agents suprimits 6 anys enrere. El conseller és Ignasi Elena.
Per comunicar la decisió del departament i també de la nova prefectura de revertir la supressió de 6 dels 22 serveis de tràfic, diguem-ne, del territori, sectors de trànsit del territori. Com saben, fa uns anys es va prendre aquesta decisió dels sectors de trànsit, que n'hi ha 22, suprimir-ne 6 i subsumir-los amb els altres 16 sectors.
Després de les queixes de les 6 regions afectades, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Igualada, Mataró, Móra d'Ebre i Montblanc, Interior ha decidit recuperar aquests 6 sectors de trànsit i els 49 agents que s'havien perdut. Segons el Departament d'Interior, la manca de recursos econòmics que vivia la Conselleria el 2016, la impossibilitat de convocar noves places d'agents i la necessitat de cobrir altres prioritats va fer prendre aquesta decisió.
Treure els sectors de trànsit no lliga, doncs, amb aquesta voluntat. I a més, insisteixo, provocava moltes disfuncions. Perquè, clar, evidentment, els territoris que els subsumien estan més lluny. I, per tant, quan hi havia incidències, tarden molt més a arribar. I, per tant, això provocava que les policies locals, o fins i tot les APPs, havien de donar resposta, les comissaries del territori havien de donar resposta a accidents i altres situacions provocades a la carretera que corresponen a trànsit.
Les comissaries dels municipis afectats van notar aquesta pèrdua d'agents perquè, com que no hi havia policies de trànsit, quan hi havia un accident a la seva regió, havien d'esperar que hi anessin els agents de trànsit de la regió més pròxima, que podien ser lluny i trigar molt a arribar. També podia ser que hi anessin els agents de seguretat ciutadana que deixaven d'ocupar-se de les seves tasques habituals.
Moment de marxar de la Garrotxa, de fer un cop d'ull també a l'actualitat de les comarques veïnes. I ho fem començant amb una notícia que hem conegut avui mateix. Mor el bisbe de Girona, Francesc Pardo, als 75 anys. Portava setmanes ingressat arran d'una llaga a l'estómac que va obligar a internar-lo a l'UCI. A mitjans de març, el bisbat va informar que després d'uns dies en què semblava que hi havia una progressiva millora, de cop Francesc Pardo havia tornat a empitjorar i havia entrat en situació crítica. Aquesta matinada, el bisbe de Girona ha mort a l'hospital. Portava més de 13 anys al capdavant de la diòcesi. El papa Benet XVI el va nomenar el 16 de juliol del 2008 i va prendre possessió del càrrec a mitjans d'octubre d'aquell mateix any. En l'àmbit de la salut, un programa de cribatge de càncer de còlon i recte ha permès detectar la malaltia a 323 habitants de la regió sanitària de Girona, que es va posar en funcionament l'any 2013. Durant aquests 7 anys, un total de 10.964 anàlisis han donat positiu i s'han fet 8.296 colonoscòpies als diferents hospitals. Aquestes proves han permès la detecció precoç de la malaltia i l'inici del tractament. El programa es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. El cribatge de la població de cada comarca es completa en 2 anys, moment a partir del qual es torna a convidar els primers participants i així cada 2 anys es completen el que s'anomenen rondes. Anem ara cap a Girona perquè uns 200 treballadors de l'Ajuntament de la ciutat han protestat aquest dijous davant la plaça del Vi per fer palès el seu malestar amb el govern municipal. Asseguren que el consistori no compleix els acords als quals arriba i han exigit la dimissió de la tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planes. Entre els punts que destaquen els treballadors hi ha que l'Ajuntament només ha regularitzat els sous en un 12% del que havia pactat amb els sindicats, malgrat que ja ha passat la meitat del termini establert. Per tant, els empleats municipals entenen que hauria de ser d'un 50%. També lamenten que Planes, diuen, va obviar que només seria per una part de la plantilla l'increment del 15% anunciat en el darrer ple. Rafael Navarro és el delegat sindical.
El teletreball no s'ha posat en marxa fins ara. Ara, en principi, l'1 d'abril hauria d'entrar en marxa. L'altre dia a la mesa de negociació ens va dir que es posaria en marxa, però estem en el mateix. Hem signat un acord de teletreball d'un màxim de 10 dies al mes, i no es complirà aquest acord. I llavors, i el tema de la precarietat, continuem igual. Ara ens hem de posar en marxa amb l'estabilització dels interins, però continuem amb una precarietat molt alta a l'Ajuntament, perquè hi ha càrregues de treball, hi ha pressió, i llavors, si no poses en marxa els riscos psicosocials per veure fer la foto de lo que tenim, evidentment no es resoldran aquests problemes.
La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà reivindica per enèsima vegada que es desdobli la C65 al tram comprès entre la pujada de l'Alou i Girona. L'empresariat subratlla que la carretera suporta un alt volum de trànsit sense passar per alt el TAP que crea el semàfor de Llambilles i diu que, de retruc, això frena també el desenvolupament de l'activitat econòmica de la zona d'influència, sobretot a la Costa Brava Centre. La Cambra, a més, emmarca aquesta petició també amb la necessitat de desdoblar tota l'anella de les Gavarres. Recorda que ja ho va posar damunt la taula l'any 1994 i diu que des d'aleshores no ha deixat de reclamar-ho per millorar les comunicacions entre la costa i el territori interior. Viatgem ara fins al Ripollès, a Ogassa, perquè ja fa temps que el poble s'ha quedat sense fleca ni carnisseria. I poc abans de la pandèmia també va tancar la cooperativa Sorroquina, un restaurant i local social que és propietat de l'Ajuntament. Ara el consistori vol tornar a treure la concessió per recuperar un espai històric. El van fundar el 1909 els miners del poble i els serveis de primera necessitat, com ara la venda de pa i de carn. L'alcalde Josep Trems fa una crida a trobar algun emprenedor que s'hi vulgui dedicar.
El perfil que busquem, doncs, és una persona emprenedora que tingui ganes de treballar, sobretot ganes de treballar, i creiem que amb aquest local té una oportunitat per guanyar-se bé la vida.
Les instal·lacions s'havien quedat obsoletes i ara s'hi faran millores de la cuina, magatzem, lavabo i menjador per posar-ho al dia amb un cost de 120.000 euros. L'emprenedor que estigui interessat en portar-ho haurà de portar 30.000 euros en concepte de lloguer avançat i podrà seguir gestionant-ho durant els pròxims 20 anys. En successos, l'Audiència de Girona ha condemnat a 15 mesos de presó i multa de 2.700 euros l'exalcalde de Sant Jordi Desvalls, el gironès, per un delicte continuat de negociacions prohibides. Jordi Coromines ha reconegut que va abusar de la seva condició com a alcalde i dels anys com a regidor per facturar 47.900 euros a l'Ajuntament a través de la benzinera que té al poble.
Sí, acepta los hechos que se le imputan en los términos que aparecen redactados en el escrito de acusación.
A ver, los hechos los conozco.
Sí. Entonces usted conoce los hechos y entiendo que usted se reconoce culpable de estos hechos que se le imputan.
Sí, realmente sí.
Vale, ¿realmente o sí se le reconoce culpable? ¿Realmente no? ¿Sí o no? O sea, no, yo...
Digamos que sí.
Sí, está convencido. Vale.
Entre el 2009 i el 2015 hi ha 116 factures per combustible, olis i altres productes, tot i que hi havia un conflicte d'interessos que impedia que els vehicles municipals es proveïssin a la benzinera de l'alcalde. Fiscalia i Defensa han arribat a un acord que ha evitat un judici amb jurat popular i ha rebaixat la pena que demanava el fiscal de 2 anys. Per tant, l'exalcalde no haurà d'entrar a la presó. I també en successos, l'empresa que porta el pub musical de Figueres, on aquest cap de setmana hi va haver una baralla, ha suspès de sou i feina el controlador d'accés que va exhibir 2 matxets durant la disputa. Segons ha explicat el president de FECASARM, Joaquim Boades, el local, assessorat per la patronal, ha obert un expedient informatiu per esbrinar què va passar i d'on van sortir les armes.
Condemnem aquests fets. No podem acceptar cap forma de violència, ni per part de clients ni tampoc per part de personal del local, a menys que no estigui perfectament justificada, i en qualsevol cas doncs dir que evidentment doncs hem obert un expedient informatiu intern a l'empresa, els hem assessorat en aquest sentit, s'ha obert aquest expedient.
Boades ha recordat que van ser els propietaris del mateix local qui van avisar la Guàrdia Urbana, amb qui ja han demanat tenir una reunió.
Radiolog.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot, som present, som futur, ara i sempre.
Demà és el Dia Mundial de l'Autisme. I per això Tea Garrotxa vol visualitzar l'autisme amb una matinal esportiva durant aquest cap de setmana. Amb motiu, com dèiem, del Dia Mundial, l'entitat i l'Ajuntament d'Olot han organitzat diferents activitats diumenge al matí. L'Associació de Familiars de Persones amb Trastorns de l'Espectre Autista assegura que l'esport ajuda a socialitzar i rebaixar l'estrès a les persones autistes. Aquest divendres, avui, també hi haurà una xerrada per a famílies amb fills diagnosticats amb TEA.
Aquest dissabte 2 d'abril és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme i amb aquesta mateixa finalitat, la de conscienciar, TEA Garrotxa ha preparat diverses activitats a la ciutat d'Olot. La presidenta de l'entitat, Vanessa Catalán, remarca la importància de donar a conèixer l'autisme i procurar per qui el pateix, sigui quina sigui la seva edat.
Aquest any el lema del Dia de l'Autisme és un feliç viatge per la vida. El que volem és que aquestes persones que estan afectades dins del trastorn de l'espectre autista doncs puguin viure d'una manera millor, puguin ser feliços. Des de la societat doncs poder entendre què és l'autisme i això també en totes les etapes de la vida, perquè avui en dia tenim molts nens diagnosticats, però aquests nens un dia seran grans i entraran al món laboral o seran persones grans que haurem de donar-los un cop de mà. Llavors, bueno, és important que la societat ho conegui.
Les activitats del Dia Mundial de l'Autisme ja començaran aquest divendres a les 7 de la tarda amb una conferència a l'Espai Cràter a càrrec de la terapeuta familiar Àngels Ponce. Diumenge celebrarà una matinal esportiva al Firal Petit amb una caminada a Sant Francesc, a castells inflables i una classe de gimnàs. Per Catalán, la relació entre l'esport i les persones autistes és molt important.
Des de l'associació ens fa veure, doncs, que la gent s'està implicant, que quan expliques el diagnòstic les persones t'apoyen i t'acompanyen en aquest procés. Creiem que hi ha una sinergia superimportant amb el que és l'autisme i l'esport, perquè amb l'esport podem trobar doncs, que podem treballar la sociabilització d'aquests nens i joves, que és una de les seves mancances principals. Podem trobar que doncs rebaixen l'estrès.
Són diferents els àmbits que col·laboren amb TEA Garrotxa, però en el món de l'esport l'entitat també compta amb una forta vinculació amb la Unió Esportiva Olot, que aquest dijous ha fet entrega d'una donació de 1.000 euros per les activitats i programes de l'Associació Garrotxina.
Deixem la carpeta social, obrim la cultural, perquè arriba a Olot Animal Negre Tristresa, l'enèsima obra de Julio Manrique. Avui divendres al Teatre Principal d'Olot es podrà gaudir d'una proposta escrita per Anja Higging i produïda ara per la Sala B, que tracta la història d'un grup d'amics que busca apropar-se a la naturalesa però que, per incident, acaben causant un incendi al bosc. L'obra gira al voltant de la crisi climàtica, però també vol que els espectadors reflexionin sobre la identitat. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Animal Negre Tristesa és una representació teatral de literatura postdramàtica escrita per la dramaturga alemanya Anja Higging el 2007. Ara, Julio Manrique, juntament amb la Sala Beckett i el Teatre Espanyol, han adaptat la història per fer-ne una versió pròpia. La història es basa en quatre amics que fugen de la ciutat per apropar-se a la naturalesa i, per una negligència, provoquen un incendi al bosc. Es divideix en tres actes i s'endinsa en les responsabilitats que cadascú assumeix a l'hora d'admetre que han ocasionat el foc. És una peça ferotge, terrible i implacable que vol fer pensar els espectadors. Una de les actrius és Mireia Xalà.
Jo espero que ho gaudeixin molt, que jo crec que la gent realment es queda bastant emocionada, perquè és una història que expliques que és bastant forta i quan surts doncs t'emportes una emoció forta i una reflexió també, no?, sobre qui som a la vida, què fem, per què actuem així els humans, no? És una obra que ens posa molt un mirall al davant, no?, que pensem nosaltres mai faríem una cosa així. Bueno, potser sí, no?, i li fas la gent, doncs, i reflexiona. I és una obra d'aquestes que després te'n vas a sopar i dona molt per parlar i fer un debat, o sigui, que jo crec que estaran encantats si venen.
L'obra gira al voltant de dos vessants rellevants i alhora diferents. Enfoca la crisi climàtica i també busca fer reflexionar els espectadors sobre la identitat. Ho fa representant el patiment i les preguntes que els actors es fan a ells mateixos després de la desgràcia natural que han causat.
Pues això, una gent que va a un bosc i l'acaba incendiant, que vol dir que les coses que fem, els nostres actes, tenen conseqüències, no? Que ens pensem que però si jo vaig a fer una barbacoa, si la faig jo sol no passa res. Doncs sí, sí que passa, eh? No és que ells no tinguin consciència del medi ambient, perquè la tenen, són persones vull dir, com nosaltres, intel·ligents, normals, que saben que no es pot fer segons què, però, bueno, ho faig jo i no passa res. Doncs sí que passa, no? Sempre pot passar. I ens parla una mica d'això, sí.
Animal Negre Tristesa s'ha representat durant aquest primer trimestre d'any a la Sala Beckett de Barcelona i ara comença una gira que la porta a altres teatres de Catalunya. Aquest divendres farà parada a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot.
L'Olot de Mànix Mandiola s'estrena diumenge al camp de l'Hospitalet. Els esports.
L'esport a Ràdio Olot.
El nou entrenador relativitza la importància del partit i demana als seus jugadors que vagin a l'una. Admet que hi ha futbolistes tocats al vestidor, ho considera normal i no té dubtes del seu compromís. De cara a diumenge no podrà comptar ni amb Gerard Batalla, sancionat, ni amb Blázquez, lesionat. El partit del debut de Mandiola es podrà seguir, com sempre, en directe per Ràdio Olot. Ens ho explica en David Planella.
Diuen que entrenador nou, victòria segura, però a Mànix Mandiola...
A mi històricament no se me ha dado bien, cuando... No... Pero luego me he ido bien. No, igual el primer partido no, pero luego me he ido bien.
Mànix Mandiola s'estrenarà aquest diumenge al camp de l'Hospitalet i en la seva primera prèvia d'un partit com a tècnic de l'Olot s'ha mostrat tal com és, en estat pur.
Fácil no va a ser. Es que si fuera fácil, no me hubieran llamado. Si me han llamado es porque es difícil. Yo suelo improvisar continuamente. O sea, lo que vaya a decir o lo que vaya... No llevo ni un papel. Nada, o sea, ya de ordenadores ni te cuento, claro. Estamos hablando un montón de cosas para una cosa tan sencilla como jugar al fútbol. Para mí, ¿eh? Sobra, pero el 90% de lo que he dicho.
Fidel a la seva manera de fer, el tècnic basc ha relativitzat la importància del partit de diumenge. Creu que és clau treure pressió als jugadors.
No creo en la mano dura ni en las cosas impuestas, ¿no? El tema está intentar... convencer a la gente que bueno que esto y luego desdramatizar, ¿no? Pues yo he estado en muchos vestuarios y al final siempre decía lo mismo, y esto sí, joder, es que nos jugamos, oye, que si perdemos, esto es fútbol, ¿eh? Y el sol va a salir mañana. Bueno, aquí igual el norte sale menos, pero perdamos o ganemos, y es que para vosotros es importante, pero para vosotros y para cuatro amigos y la familia. Para el resto es intrascendente, o sea, quitarle presión, me refiero, porque es una realidad. Yo lo veo de una manera más sencilla. Yo creo que el fútbol es, le damos una trascendencia, no, pues ayer un montón de periodistas, me llamó la atención, ¿no? Joder, tan importante es el fútbol en Olot, ¿no?
Mandiola ja ha conegut l'entorn, el club i l'equip. En els seus primers entrenaments reconeix que s'ha trobat jugadors tocats al vestidor per la destitució d'Albert Carbó, però no té cap dubte del seu compromís. Posa l'exemple de Sergi Arranz.
Sé que él se ha afectado porque el entrenador era amigo personal suyo y tal, y sé que... Pero al amigo no lo vas a perder. Yo lo que espero es que conmigo tengas otro. O sea, sumes algo, ¿no?
I parlant de jugadors, admet que encara no coneix el 100% de la plantilla. Per això...
Me voy a equivocar, seguro. Seguramente el equipo que salga el domingo no será el que juegue el partido del playoff o el último partido de liga en caso de ascenso. Seguramente. Pues suele pasar. Porque en un principio tienes unas sensaciones y luego igual pues todos no funcionan como esperabas. O hay alguien que te sorprende.
Però el que sí que té clar és què demanarà als seus jugadors en cada partit.
Cuando tenemos el balón, tenemos que incorporarnos mucha gente, llegar arriba, y cuando tengan el balón ellos, estar detrás del balón prácticamente todos. O sea, el dibujo es lo de menos.
Mandiola creu que s'ha fet una bona feina durant tota la temporada i preguntat sobre si cal que els jugadors tornin a creure que són bons, contesta això.
O darse cuenta que no eran tan buenos. No sé cuál es la verdad, ¿no? Igual alguno es peor de lo que pensaba y otros igual han perdido la fe en lo que son. No sé, pero como grupo tenemos que conseguir hacer todos lo mismo, jugar todos a lo mismo, jugarnos lo mismo todos.
4 partits de Lliga i un possible play-off és el que té per davant l'Olot de Mànix Mandiola, que ara és segon classificat a un punt del primer, el Manresa, però ben jugat 2 partits més. El rival de diumenge, l'Hospitalet, també estrenarà entrenador, Diego Quintero, i necessita la victòria per no perdre el tren del play-off. Té una de les millors plantilles de la Lliga, però és setè, a 3 punts del cinquè, i acumula 3 derrotes consecutives. L'Olot s'hi enfrontarà amb les baixes del lesionat Albert Blázquez i del sancionat Gerard Batalla. El partit es jugarà diumenge, a 1:15 del migdia, a l'Estadi Municipal de Futbol de l'Hospitalet, i com sempre es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Obre la banda esquerra cap a Guillem, que fa la centrada, la rematada, el pal i gol. Gol de Casanova. Gol de Casanova, gol d'un garrotxí a l'estadi municipal, gol del davanter de Joanetes, gol del Peralada. Aquesta sí que és una galletada d'aigua gelada per un Olot que havia fet el més complicat, que era empatar amb un home menys.
El derbi va acabar malament. L'Olot ja és segon a la classificació i només queden 4 jornades per acabar la Lliga. Cal aixecar el cap i cal fer-ho ja.
Diumenge, en directe des de l'estadi municipal de l'Hospitalet de Llobregat, Centre d'Esports L'Hospitalet, Unió Esportiva Olot. A les 12 del migdia, la prèvia, i a 1:15, el partit. Amb David Planella, Pau Masó i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Acabem l'informatiu d'aquest divendres explicant-vos que aquest cap de setmana hi ha aperitiu del sismògraf.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Demà dissabte, el Festival del Moviment d'Olot posa fil a l'agulla a la 14a edició amb 3 espectacles i 4 activitats relacionades amb les arts en moviment. Es podran veure 3 peces creades per Ada Vilaró, la companyia Maduixa i el duet de música Jansky. També hi haurà una conferència de Miquel del Pozo i s'inauguraran 3 instal·lacions que es podran veure durant tot el mes d'abril.
Tantes ulls, flaixos vermells, aixec la mà.
El sismògraf comença a bategar. Una setmana abans del cap de setmana fort del festival, el certamen oferirà una prèvia amb diferents activitats i espectacles. En total hi haurà 3 propostes escèniques, 3 instal·lacions i una conferència. Precisament, la xerrada de l'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo sobre l'art obrirà el festival. Seguidament tindran lloc les 3 propostes en moviment, SOS d'Ada Vilaró, que parla sobre el desgel dels pols, Migrae, de la companyia Maduixa, sobre les migracions i els refugiats, i Insecte Dance Music, un concert de música electrònica enregistrada a base de sons d'insectes. La directora artística del sismògraf, Tena Busquets, explica que aquests 3 espectacles mostren les 3 línies del festival.
Començarem per la Gradera, on veurem SOS de l'Ada Vilaró, que és un espectacle que d'alguna manera ens parla d'aquests reptes ambientals que tenim actualment. Continuarem amb Migrare, de la companyia Maduixa, que del que ens parla és dels reptes socials. En aquest cas és un espectacle de dansa circ o de circ coreografiat, per tant una altra forma d'art híbrida que també presentarem en el festival. I ja tancarem la nit al teatre amb el concert audiovisual de Jansky. Tancarem aquesta introducció. Hem presentat totes les formes d'art que d'alguna manera treballarem en el festival a partir d'ara i també les tres línies, els 3 grans reptes que ens plantegem.
Els 3 espectacles escènics es representaran al llarg de la tarda de dissabte en 3 llocs diferents. Les graderes del volcà Montsacopa, el Firal Petit i el teatre principal. Busquets posa en valor els escenaris exteriors amb què compta el sismògraf.
Volem sortir una mica i ensenyar el paisatge que tenim i també indrets particulars de la ciutat, perquè ens sembla que traient l'art al carrer també és la manera que arribi a molta més gent, a molt més públic, però també perquè és el que fa singular el nostre festival. Nosaltres tenim un entorn molt particular i això fa que col·locar un espectacle en un determinat lloc, doncs, si aquest espectacle realment dialoga amb l'espai, doncs fa que tant l'espai com l'espectacle creixin, no?, d'alguna manera.
A més dels 3 espectacles escènics, aquest dissabte també s'inauguraran 3 instal·lacions a la Carbonera i Can Trinxeria. Són un muntatge expositiu sobre el cos i els ornaments, un recull de dibuixos sobre les propostes escèniques del sismògraf i una instal·lació audiovisual amb 24 miniatures de vídeo que mostren espècies vegetals a vista de microscopi.
Forces són volants de tots els oceans. Aixec la mà com un llençol de veles plantes nuclears.
Ballant amb el sismògraf i amb Antònia Font de Fons tanquem l'informatiu d'avui i us desitgem un molt bon cap de setmana. Abrigueu-vos. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.